Aquest matí ha començat a Barcelona una trobada internacional sobre tecnologies de vigilància, delinqüència i privacitat en l'era de Big Data, de les noves tecnologies. Una quarantena d'experts s'hi donen cita durant dos dies per debatre sobre l'impacte d'aquestes tecnologies de vigilància a la societat i sobre l'ús policial de les dades ciutadanes. En aquesta trobada internacional es donaran a conèixer els resultats d'una enquesta europea sobre percepció ciutadana en aquesta matèria. Liliana Arroyo és una de les investigadores que ha participat en l'elaboració d'aquesta enquesta. Benvinguda a Radio 5, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Què diuen els resultats d'aquesta enquesta? Quina percepció tenim? Ens sentim vigilats, vulnerables?
A veure, és difícil donar un resultat unívoc. De fet, encara estem acabant d'explotar els resultats d'aquesta enquesta, però diguéssim que les persones, en general, que han respost a aquesta enquesta, no tenen prou informació. Aleshores, tota la seva percepció al voltant de la seguretat està basada justament això, en suposicions i en percepcions. El que hem trobat, bàsicament, és dos tipus de discurs, no? Per una banda, és el discurs de les persones que sí que tenen la sensació de que la vigilància està present en moltes esferes de la seva vida, i per una altra banda, trobem també amplis sectors que declaren que ells no tenen cap problema en ser vigilats perquè no tenen res a amagar. El que nosaltres trobem, i una de les advertències que voldríem fer, és que moltes vegades la vigilància no és només per aquells que hagin d'amagar coses, sinó que el mantra de la vigilància en pro de la seguretat ha calat fons, diguéssim, no? I d'alguna forma, amb aquestes percepcions que té la ciutadania, no acaben de trobar el discurs que podria justificar aquesta vigilància.
Aquesta presència de la seguretat, aquesta vigilància, com es viu? Amb naturalitat, amb disgust i, sobretot, ens sentim més segurs amb aquesta vigilància?
A veure, amb naturalitat no, perquè el que diguéssim, l'estat de vigilància no és l'estat natural. I respecte a si ens sentim més segurs o no, diguéssim que hi ha com un doble discurs al respecte d'això també. És a dir, hi ha moltes persones que declaren que, doncs, per exemple, en un aparcament fosc de nit, doncs, se senten més segures si hi ha una càmera, però, en canvi, quan preguntem si creuen que aquestes càmeres són eficaces a l'hora de detectar delinqüents, consideren que no. És a dir, més moltes vegades ens hem trobat també que, per exemple, si parlem de videovigilància, és molt possible que aquestes càmeres tinguin una resolució inadequada per identificar la persona que està cometent un crim o delicte si és que l'ha comès.
En el cas del nostre país, amb les dades que vosaltres teniu, s'accepten aquestes tecnologies? És una resignació? Com ho veus?
És difícil, de nou, donar una resposta única, perquè diguéssim que en funció d'edat, gènere i nivell d'estudis hi ha bastantes diferències en relació a l'acceptació. Però una mica la tendència que estem veient és que com més s'implementa la vigilància, és a dir, hi ha una primera fase on s'implementa la vigilància, les persones no estan acostumades, és una situació nova i aleshores es generen com discursos controvertits, però sí que és veritat que a mesura que es va incrementant el nivell de vigilància, comencen a sortir certes formes de resistència contra aquesta vigilància.
Aquest projecte europeu es diu Respecte. Som respectats els ciutadans o en nom de la seguretat tot s'hi val, inclús la invasió de la nostra privacitat?
És cert que habitualment gran part de la vigilància es justifica en pro de la seguretat, com dèiem. Permet-me també que digui que el projecte Respect és un acrònim, però en realitat el nom complet del projecte el que expressa és la necessitat de crear normes, expectatives i generar societats segures, però fent servir tecnologies que tinguin en compte la privacitat, no només de l'usuari, diguéssim, sinó que tinguin en compte la privacitat des del moment en què es dissenyen, es pensen i s'implementen aquestes tecnologies.
La vigilància amb l'excusa de la seguretat, ja ho hem dit, és un mantra, és antic, però ara portada a l'extrem gràcies a la tecnologia.
Diguéssim que la tecnologia possibilita que hi hagi una informació, una capacitat de generar i de recollir informació massiva, i a més, diguéssim, per exemple, en l'àmbit policial, que és un dels àmbits més importants que toquem en aquest congrés, podem dir que en l'àmbit policial és on més s'estan implementant les tecnologies de vigilància, és on més recerca s'està fent, i especialment estan tendint cap al que són les tecnologies predictives. Les tecnologies predictives, per qui no ho conegui, el que ens permeten és identificar patrons de comportament que han portat a situacions de criminalitat en èpoques anteriors, diguéssim que refereixen a fets passats, i que les estan intentant implementar per poder predir comportaments futurs, no? La nostra posició respecte a això és que aquesta fe cega en la capacitat de predir té un risc, no? És a dir, per una banda, sí que ens pot ajudar a comprendre fenòmens anteriors, és a dir, ens pot ajudar més a mirar enrere que no pas a mirar endavant, no? I després, per una altra banda, la predicció sempre està assumint que allò que ha passat en el passat tornarà a passar, i un dels elements que estem deixant de banda quan fem això és els factors contextuals que poden haver condicionat aquelles situacions de crim.
Aquestes tecnologies predictives en l'àmbit de la seguretat resulten realment efectives? Hi ha menys terrorisme, menys delinqüència?
El que ens diuen les dades és que moltes vegades no, és a dir, que poden tenir cert efecte dissuasori, però que la seva implementació i la quantitat de recursos que s'hi destinen no estan en cap cas justificats per la seva eficàcia, diguéssim.
Pel que fa a l'impacte d'aquesta tecnologia a la nostra vida, el que us han dit en l'enquesta als ciutadans europeus que hi han participat, què ens pots dir?
Hi havia una part de l'enquesta on es preguntaven fins a quin punt es canviaven hàbits en el moment en què s'era conscient que hi havia dispositius de vigilància. Fos videovigilància o fos geolocalització, fos altres tipus de tecnologies. I diguéssim que sí que és veritat que la gent expressa que fins a cert punt canvia les seves conductes. Una de les àrees on segurament a partir de les filtracions de Snowden es generen més resistències i on les persones comencen a ser més conscients i comencen a tenir més cura de la seva privacitat i la protecció de les seves dades és en relació amb el cibercrim, és a dir, quan estem navegant per internet o quan estem utilitzant les xarxes socials.
Internet és una gran font d'informació, però nosaltres, de vegades, sense adonar-nos, donem moltes dades personals. Estem segurs amb internet?
El problema no és si estem segurs amb internet o no, el problema és quan les eines es fan servir malament, diguéssim. Internet és una eina com una altra i que ha possibilitat a empreses i grans corporacions i fins i tot administració pública generar tot el que és el big data, no? La qüestió que tenim amb internet és la capacitat de generar rastre que possibilita, doncs, aquesta gran xarxa mundial, i el tema és què es fa amb aquest rastre, què es fa amb aquestes dades que s'estan generant, que és el que anomenem el big data.
Últimament hem tingut casos de famosos que han aparegut, doncs, penjades fotografies seves, doncs, despullats, etc. Això és en el cas dels famosos. La gent més anònima no té aquests problemes, però pot tenir uns altres.
Sí, exacte, i de fet, diguéssim, l'ús del núvol que està molt, molt estès, sí que en gran mesura a tots ens podria passar, no? El cas del celebrity gates. Aquí nosaltres el que recomanem és prendre consciència, dir que els usuaris prenguin consciència. Existeixen eines per una mica preservar això, no? Una de les primeres prevencions que es poden fer, doncs, és llegir les polítiques de privacitat, però sí que és cert que moltes vegades doncs si ho llegim tot i realment volem preservar la nostra privacitat, es fa pràcticament difícil poder fer servir la internet amb naturalitat, en la mesura que ho fan servir els altres ciutadans. Aleshores, hi ha eines, una de les que nosaltres recomanem és una eina que es diu MaskMe, que ajuden una mica, doncs, a preservar, no? Aquest anonimat, aquesta privacitat dels usuaris. Però, per contra, també hi ha una altra qüestió, i és que, diguéssim, que aquesta càrrega de prendre consciència i de preservar la pròpia privacitat no ha de recaure només en aquests usuaris finals, que moltes vegades no són experts i potser no tenen les capacitats o poden no tenir les capacitats per autoprotegir-se, També recomanem el que se'n diu la privacitat des del disseny, és a dir, que a l'hora d'implementar tecnologies o a l'hora de fer-les servir o a l'hora d'aplicar-les, per exemple, això ho recomanem habitualment quan fem exercicis de consultoria, diem això, que és molt important no posar la càrrega en l'usuari final, sinó també en concebre-ho des del respecte a la privacitat ja des d'un inici. Moltes vegades aquest respecte a la privacitat ja no és en l'eina en si, sinó moltes vegades és plantejant-nos simplement quin tipus d'informació estem recollint de les persones que l'estem recollint. És a dir, doncs, si estem perseguint doncs, un tipus de crim, un tipus de delinqüència, doncs, quin tipus de dades estem recollint sobre aquestes persones, no? Em poso en el cas d'una situació d'una recerca policial, per exemple. Moltes vegades tendim a cert efecte acumulador de dades, no? L'acumular per acumular, doncs un dels principis fonamentals és la proporcionalitat, no? Diguéssim, fer un ús sensat de les dades que s'estan recollint. Aquesta seria una qüestió fàcil a aplicar des de l'inici, no? I després ja sí que entraríem en qüestions tècnicament més complexes, que ja sí que implicarien doncs, tenir en compte quin tipus de tecnologia es fa servir i com s'aplica per tal d'intentar fer-ho amb el màxim respecte per la privacitat dels individus.
Un tema ampli que genera molt debat, la tecnologia, la seguretat. La Liliana Arroyo és una de les persones, de les investigadores que ha participat en l'elaboració d'una enquesta sobre quin és aquest impacte de les noves tecnologies, la percepció que tenen els ciutadans europeus en aquesta matèria, una enquesta que es dona a conèixer en aquesta trobada internacional que ha començat aquest matí a Barcelona sobre les tecnologies de vigilància, la delinqüència i la privacitat. Gràcies, Liliana, per acompanyar-nos a Radio 5.
A vosaltres, moltes gràcies. Adeu, bon dia.